amb el llogater i també una ajuda als grups més vulnerables en relació amb els desnonaments, així com l'impuls d'una oferta de vivendes en lloguer assequible. Les mesures es preveu que entrin en vigor demà, quan ho publiqui el Butlletí Oficial de l'Estat, i afectarà ja els nous contractes. També el Consell de Ministres ha aprovat avui altres mesures socials, concretament sobre el permís de paternitat, que s'amplia de 8 setmanes a partir d'ara i fins a les 16 al 2021. L'equiparació amb el permís maternal s'haurà de fer de manera progressiva. Canviem de qüestió. Ordre de cerca i captura per a un dels acusats per la violació múltiple de Sabadell. L'investigat estava en llibertat provisional i s'havia de presentar cada divendres al jutjat de guàrdia. Recordem que van ser detingudes 8 persones a la capital del Vallès Occidental en relació amb una violació múltiple que va denunciar una noia de 18 anys a principis de febrer. Un dels acusats es trobava en llibertat provisional amb mesures cautelars. I l'actualitat també passa per la política, i és que Pablo Casado ha promès una llei de llengües que deixaria el català com a llengua optativa. El govern català ja ha denunciat que és inconstitucional. I també més de 3 milions de persones han marxat de Veneçuela des del 2015. Un representant de les Nacions Unides apunta que si la situació segueix així, pel 2020 podrien haver marxat 5 milions de veneçolans. Acabem recordant que comença avui la Setmana de la Família a les diòcesis amb seu a Catalunya. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Abans, el pensament del dia, avui amb l'economista i activista social Arcadi Oliveres.
La recent celebració d'una jornada sobre minerals en conflicte organitzada per Justícia i Pau ens ha permès palesar diferents problemàtiques que s'hi troben relacionades i que afecten d'una manera especial els països africans. La infravaloració, és a dir, el mal pagament dels seus actius, acompanyada de la constant evasió o elusió fiscal, originen greus problemes als que cal afegir-hi les implicacions de desastres ambientals i penosos desplaçaments de la població. Tal situació es contradiu amb els enormes guanys de les empreses extractives. Curiosament, països molt rics en recursos, com el Gabon o Guinea Equatorial, mantenen les seves poblacions en situacions d'extrema pobresa. El cas més espectacular, tanmateix, és el de la República Democràtica del Congo, probablement el país que més abunda en minerals i que, paradoxalment, ocupa un dels darrers llocs en l'índex de desenvolupament humà, elaborat per Nacions Unides. No són alienes a tal situació l'explotació feta durant molts anys per Bèlgica i la llarga dictadura de Mobutu Sese Seko, de la que se n'aprofitaren importants companyies transnacionals. Sembla que es comença a prendre consciència de la situació i ja han aparegut alguns intents de regulació internacional, com la iniciativa per la transparència en les indústries extractives. Tanmateix, però, hi ha una responsabilitat nostra que no podem oblidar. Sovint, fruit de la inconsciència, quan adquirim, sense necessitat i sense fixar-nos-hi, els telèfons mòbils que fabricats amb coltan incorporen gairebé sempre els problemes esmentats i també una notable quantitat de morts generades en les guerres que motiven l'obtenció d'aquests minerals. Sens dubte, ens caldrà reflexionar-hi.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics.
Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Aquest divendres a les 11 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda, Ràdio Estel us convida a la Llotja del Liceu, un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu per conèixer els arguments i les claus d'audició de cada títol amb les millors veus del passat i del present. Aquest mes coneixerem Rodelinda de Händel, una de les millors òperes que arriba per primer cop al Liceu amb una producció i cantants de luxe. La Llotja del Liceu, divendres 11 de gener a les 11 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Programa dirigit i presentat per Pol Avinyó.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Salutacions del Xavi Aguilar a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja avui a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat, com cada dia de dilluns a divendres, a aquesta hora, uns minuts després de les 6. Avui volem fixar la nostra mirada en l'exhumació de Franco, una decisió que, com sabeu, ja té presa el govern espanyol, però que, abans de materialitzar-se, pot topar encara amb diversos entrebancs, sobretot els que posen la família del dictador i la comunitat benedictina del Valle de los Caídos, però també els jutges, concretament ara un magistrat de San Lorenzo de l'Escorial, que, com segurament ja sabeu, ha frenat de moment el procés. L'última carta del secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, a la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, segons la qual el Vaticà no està en contra d'aquesta exhumació, alhora que recorda a l'abat Santiago Cantera el deure de respectar les autoritats civils, és una realitat que, d'alguna manera, està jugant més enllà dels entrebancs judicials a favor de la decisió política. El responsable de la comunitat monàstica assegura que el respecte hi serà, però només s'acatarà una decisió judicial, diu, una via que seguirà també la família Franco perquè recorrerà la decisió de l'executiu de Pedro Sánchez davant del Tribunal Suprem. Tot plegat es perfila com un afer entre el govern espanyol i la família de Franco, davant el qual l'Església es vol mantenir al marge, segons han recordat diferents autoritats episcopals també aquests últims dies. Més enllà dels fets, com hem dit altres vegades, ens preguntem si té sentit aquesta exhumació a partir de l'esperit d'una memòria històrica que, mantenint la necessària reconciliació de vells conflictes, repari també les víctimes i mantingui viva la revisió o el replantejament d'alguns fets. El debat es troba sobretot entre els qui creuen que no té cap sentit aquesta exhumació perquè posa Franco innecessàriament en la vida política actual i els qui la consideren imprescindible per seguir tancant precisament les ferides del passat. Ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Estel per analitzar aquest tema. D'una banda, Joan Pallarès, historiador, col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Estel i també de Catalunya Cristiana. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
I també tenim amb nosaltres Xavier Torrents, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, entre altres coses. Bona tarda, senyor Torrents.
Hola, bona tarda.
Ara que parlem de ciència política i de món acadèmic, vostè veu que en els universitaris d'ara preocupa molt això de la memòria històrica i sobretot concretament l'exhumació de Franco? Es veu un interès dels joves d'avui o potser no tant?
Bé, en els joves d'avui el problema és que ja venen mal, podríem dir, formats perquè sovint a la secundària no aborden precisament la dictadura franquista amb la seva extensió. I fins i tot altres qüestions que van afectar Europa, siguin en els feixismes o els estalinismes, passa tres quarts del mateix, però no només a secundària. Per exemple, en el màster en prevenció de la radicalització de la UB, un estudiant ens deia que història, i que està fent aquest màster, però història de la UB, en aquest cas, per exemple, l'Holocaust el van abordar en una hora. Una hora estem parlant d'un grau universitari, eh? Imaginem-nos ja la secundària. Per tant, el problema no és que ells no poguessin arribar a tenir motivació, sinó és que si els grans, diguem-ne, siguin els professors o els familiars, no en parlen i no els hi ensenyen, doncs, clar, no ho coneixen tampoc, no?
Uh-huh. El que passa és que ho coneguin és important i que tinguin eines per opinar, fins i tot en un sentit o en un altre, tot deixant clar que en certes coses no es pot tenir neutralitat. Va ser una dictadura, això és un fet, amb morts, amb represàlies, venia d'una guerra, de l'enderrocament d'un sistema polític legítimament constituït com era la República, encara que tingués també les seves perversions, i tota aquesta realitat, de vegades el que passa és que potser no s'aprofundeix. Però, fins i tot sabent això, és bo que hi hagi molt de debat sobre això de l'exhumació, o potser hi ha altres coses més importants, diríem. Arribem a aquest punt.
El bo seria que, de fet, no hi hagués debat, sinó que hi hagués un consens, i un consens que portés a una reconciliació que no negués, diguem-ne, els fets històrics. Això ha passat a Alemanya, això ha passat amb un altre tema, l'apartheid a Sud-àfrica, això ha passat, diguem-ne, amb societats, i no entenc encara per què en la nostra no podria passar, no? En la nostra s'ha plantejat inclús com un arma electoral quan no hauria de ser-ho. És a dir, hauria d'haver un consens en què les dictadures, i a mi m'és igual si la dictadura és feixista o estalinista, o si és laica o és religiosa, posem per cas les dictadures actuals islamistes radicals, m'és igual, les dictadures són dictadures, i sobre això hauria d'haver un consens democràtic. És a dir, és el mínim comú denominador dels demòcrates, no?
Uh-huh. Senyor Pallarès, disculpi.
No. De totes maneres, potser hauríem d'establir quins són els mínims democràtics, no? Perquè de dictadures n'hi ha de molta forma, i moltes vegades estats que se'ns apareixen com estats plenament democràtics tenen unes mancances en quant a les llibertats individuals i a les llibertats col·lectives encara més, molt, molt greus. Eh? Compte, uh-huh. Compte amb això, que la dictadura és dolenta, no és democràtica, tot el que vulguis, però al tanto que hi ha moltes pseudodemocràcies també al nostre món, i ens venen molt bo per bèstia grossa.
Hi ha, de vegades, dictadures encobertes, o hi ha sistemes democràtics que han derivat en dictadures. Tenim l'exemple de Veneçuela o altres països d'Amèrica Llatina en les últimes dècades.
Exacte.
En tot cas, senyors, i situant-nos, encara que sigui breument, en l'escenari polític actual, segurament tots podem pensar que a Pedro Sánchez i al PSOE no li convé que això sigui el centre de la campanya electoral, però segurament tampoc a Pablo Casado o a Ciutadans o fins i tot a Vox, com ho veuen.
No li convé, però qui va destapar el tarro de les essències, vull dir, va ser ell, no? La caixa de Pandora la va obrir el Pedro Sánchez. Possiblement ara en aquests moments se'n deu penedir més d'una vegada d'haver posat aquells termes, aquells terminis tan curts, no? Abans que acabi el mes de juny, es digui, escolta, tot això jo em menjo el món. Bé, autènticament són coses que s'han de fer amb molta cura. La mateixa llei de la memòria històrica està feta amb una intenció, i després resulta que s'aplica quan s'aplica per una altra. Hi ha comunitats autònomes que encara no han mogut ni un dit en aplicar-la. Hi ha altres comunitats autònomes que s'han llançat a la piscina i sí que han tirat endavant, però realment està encara molt, molt amb beceroles. I després una cosa, està feta amb una intenció. La intenció és que durant 40 anys, evidentment, només hi van haver víctimes d'un cantó, i només van ensalçar les víctimes d'un cantó i es van homenatjar les víctimes d'un cantó. En aquells moments es tractava d'aquest greuge històric d'aquestes persones que eren d'un altre cantó, doncs realment reparar aquest greuge. Ara, autènticament, no significa arraconar els anteriors, és a dir, no significa treure'ns uns per posar-los als altres per un cantó, i per un altre cantó jo crec que s'ha de fer molt tacte, perquè hi ha temes de sentiments, i tant les persones que durant 40 anys han estat vexades tenen sentiments, com les persones que durant 40 anys han sigut molt triomfadors i ara, avui en dia, quan veuen que el seu avi el toquen, també tenen els seus sentiments.
De fet, el Ball de les Caïdes, avui no hi entrarem, altres vegades sí que ho hem fet, té la seva història, amb visions també diferents, però és veritat que també hi ha víctimes de diversos bàndols al Ball de les Caïdes en Terrades.
Víctimes...
S'havia concebut com un cert lloc de reconciliació.
Hi ha víctimes a la força, és dir, d'entrada a mi no m'agrada dir mai Ball de les Caïdes, sempre per això més dir-li Cuelgamuros, que és quan realment és el nom que sempre es coneixia, inclús quan s'estava construint. Jo recordo els antics nodos encara, quan jo era petitet, de que es parlava de Cuelgamuros i de la basílica de Cuelgamuros. D'això del Valle de los Caídos se li dona després i és el nom que fa fortuna.
Santa Cruz, concretament, no?
Sí, Santa Cruz del Valle de los Caídos. Era el monestir, exactament. Sí. Llavors, bé, jo el que hi veig és això. La gent es va portar la força i molts familiars, evidentment, no van donar cap consentiment, i per tant, sí, dels dos cantons, però hi han unes notes meravelloses a La Vanguardia, unes notes aclaratòries del govern civil, que deixen molt clar que allò és un monument a los caídos por Dios y por España, i que si no eren caídos por Dios y por España, no mereixien estar allà. És dir, això ho deixa clar. És dir, que no, és dir, perquè precisament és els moments que coincideix la seva inauguració amb els moments que el PC llença les seves consignes de reconciliació nacional. I llavors diuen, no, escolti, d'aquí res de reconciliar-nos, nosaltres no ens reconciliem en res. Aquest monument és nostre, i punto.
Bé, doncs sí, hi ha situacions i polèmiques polítiques en la història que són molt clares, i en una dictadura, de fet, no hi ha igualtat, no?, entre els que el PC estava a la clandestinitat, ara que s'hi refereix vostè, per exemple, no era legal, no era un partit legal. Però vaja, sobre l'impacte en el moment polític actual i sobre la conveniència o no d'aquesta exhumació, que també pot ser discutible, no? Potser des d'un punt de vista pràctic o de memòria històrica.
Començo per la part que acabes de dir de la conveniència actual i ho faré, diguem-ne, justament perquè jo crec que de la Ràdio Estel s'ha de fer pedagogia social. Tot just avui, hi ha una reestrena, no té a veure amb Franco, però sí amb el feixisme, hi ha una reestrena de la Lista de Schindler, i per tant jo recomanaria a tots els nois i noies joves i de fet a tots els que la van veure de tornar-la a veure, aquesta gran pel·lícula que aborda el fenomen del nazisme, no? A part d'això, també hi ha una altra, en aquest cas d'un altre camp d'extermini, de Sobibor, i avui també s'estrena, però és que a més justament avui que parlem d'això hi ha, de fet, quatre pel·lícules a més de la Lista de Schindler i Sobibor encara es manté en un cinema a Barcelona, el fotògraf de Mannhausen, i també d'un altre dictador, en aquest cas, la mort de Stalin. Per tant, fixeu-nos, Stalin, diguem-ne, un dictador totalitari, Hitler, un altre dictador totalitari. Per tant, de tot plegat, cal fer pedagogia social. I al meu entendre, el que encara es mal anomena Valle de los Caídos, en tot cas hauria d'acabar sent un lloc de memòria històrica per aprendre, diguem-ne, d'aquest passat del qual no hauríem de tornar, perquè hauríem de fer una reconciliació de tots els demòcrates. És a dir, una cosa és el passat i l'altra és aprendre del passat, però no convertir-lo avui en una eina electoral. Per tant, al meu entendre, un dictador no hauria d'estar, diguem-ne, en un lloc diguem-ne, d'expressió pública, no? I a mi em fa mal veure encara, i això encara continua sent una dictadura, doncs, per exemple, doncs, que la mòmia de Lenin estigui a la llum pública, no? És a dir, això fan les dictadures com la russa, o fan les dictadures, també ho han fet en l'àmbit feixista, però clar, nosaltres se suposa que portem 40 anys de democràcia. Hem trigat massa en fer aquest canvi.
Democràcia, però també la presència del dictador mort depèn també de com va acabar. I com que Franco va acabar, com tots sabem, morint al llit, no s'ha pogut evitar que hi hagi una exposició pública, evidentment, del seu fèretre.
A més, jo crec que el més dolent de les dictadures és que els dictadors solen tindre una vida molt llarga.
Sí.
Si
en el cas de Franco...
Vida curteta, escolti, però és a dir, es fan ballets, escolta, i no...
Com deia
Franco,
la provisionalitat d'esta magistratura, sí, no?, deien els seus escrits, va ser una una provisionalitat de 39 anys o 40 anys gairebé.
De totes maneres, està bé recordar, i ara sobre que hem parlat del tema de l'Holocaust, i el tema de l'Holocaust, o dels camps d'extermini, perquè l'Holocaust potser és una paraula molt...
Més general, potser.
No, que defineix més potser el tema jueu, no? És a dir, hi ha d'haver molts holocausts que no eren jueus, i van morir gitanos, van morir homosexuals, van morir catòlics, van morir protestants, van morir gent de moltes, per moltes condicions. Però, per exemple, ahir, a aquestes hores, estàvem en una reunió i, bé, estàvem parlant d'un tema d'honorar pues, les víctimes dels camps de concentració nazis, no? I resulta que ens van descobrir de que hi han, em sembla que són 7 monuments, plaques, monuments, memorials, recordatoris, a la ciutat de Barcelona, 7 que fan referència a les víctimes, o una part de les víctimes, o totes les víctimes, dels camps d'extermini nazis. I bé, casualment, no n'hi ha cap que faci referència als supervivents. És a dir, es veu que l'important aquí és morir-te. Si un bon enterro te la garanteixen en aquest país. Ara, diguéssim, si sobrevius, no ets tan víctima, ja no tens la mateixa condició, no? És a dir, no n'hi ha cap als vius, precisament. Però 7, i a sobre els 7, si ara sortim aquí al carrer amb un micròfon i fem una enquesta aquí a l'estació de Sants i comencem a preguntar quins ens saps, jo pues, d'aquests 7 en sabia 3, concretament, perquè potser segueixo molt aquestes coses, però realment n'hi havia que no en tenia ni idea que existien.
Avui ens acompanyen en el nostre col·loqui del Mirador de l'Actualitat l'historiador Joan Pallarès i el professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents. Tornarem ara una mica més estrictament al que pot ser l'exhumació de Franco i tenim a partir d'aquí una pregunta, com cada dia, que ens la presenta avui el Rafa Sanahuja. Rafa, bona tarda.
Bona tarda. La pregunta del dia que presentem als nostres oients a la pàgina web és molt directa, molt centrada en el tema i és la següent. El govern espanyol ha d'insistir fins a exhumar les restes de Franco? El govern espanyol ha d'insistir fins a exhumar les restes de Franco? Tenim una primera opció de resposta per als nostres oients, que és sí, un dictador no mereix estar enterrat en un lloc públic. Una segona opció de resposta, que és sí, però no passaria res si no ho aconseguís. I la tercera opció, que es desmarca de les dues anteriors, és no, la reconciliació requereix altres gestos amb uns i altres. Els nostres oients poden continuar votant a la pàgina web, a radioestel.cat, durant la tarda i fins a dilluns.
Exactament, sí, senyor. Gràcies, Rafa, per cert, aquesta llista de Schindler reestrenada. No sé si la comentaràs dimarts en el programa Tot Cinema.
Ja la vam comentar. Perdó. Aquesta setmana vam fer un petit reportatge parlant sobre la pel·lícula Tot Cinema, que recordem, emitim dimarts de 8 a 9 aquí a la casa, a Radio Estel, i que realment vam lloar com el que es mereix, un tribut espectacular com a cinema i com a memòria a les víctimes, en aquest cas, i supervivents també de l'Holocaust nazi o de la matança dels nazis.
Gràcies, Rafa, i gràcies també per seguir venint mentre puguis els divendres, amb els divendres diversos, encara que tinguis altres tasques.
Jo encantat, ja ho sabeu, que disfruto molt amb vosaltres.
Molt bé, seguim amb el nostre col·loqui i ja us avancem que hi ha una miqueta d'igualtat entre la primera opció i la tercera, que són les més votades, amb vora 40%, encara és aviat, entre si un dictador no mereix estar en un lloc públic, i la tercera, la reconciliació requereix altres gestos. De moment es queda en el 10% aproximadament la segona, no passaria res si no ho aconseguís, però s'hauria de fer. És a dir que el govern de Pedro Sánchez, si té molts entrebancs, podria retirar-se d'aquesta prioritat i no passaria res, que pensen vostès?
Jo hagués fet una barreja entre la primera i la tercera opció, traient a la tercera opció la paraula no, diguem-ne. Hagués dit, sí, un dictador no mereix estar enterrat en un lloc públic i la reconciliació requereix, a més a més, altres gestos amb uns i altres. És a dir, jo hagués fet aquesta barreja, però ja sé que, bueno, està bé que l'hagueu plantejat així, perquè així la gent es posiciona més cap a un cantó o un altre i ha de triar, no?
De fet, en la propera estona i al cap de setmana això pot canviar, perquè de vegades ens passa que és aviat, però animem els oients a votar durant el programa.
Ara, si he de triar només una, triaré la primera.
Sí, per tant, que se'n surti en aquesta missió. I aquells que es defineixen com a demòcrates, no dic especialment els possibles votants de Vox o de la ultradreta o altres més nostàlgics del franquisme, sinó que sabem que són minoria, sinó potser votants del PP i de Ciutadans, per exemple.
Més nostàlgics que el franquisme que Vox, ja crec ja que seria difícil de trobar al mercat.
Més explícitament nostàlgics del franquisme. Però, en tot cas, senyors, sense entrar en una discussió sobre la sociologia política actual, és veritat que l'actual oposició al govern de Pedro Sánchez, descartant sobretot PP i Ciutadans, diuen que hi ha altres prioritats, és a dir, estan en contra de l'exhumació, però no es defineixen com a franquistes, és a dir, que això es pot defensar, creuen? Hi ha una manera democràtica de defensar que això ho deixem com està i ja està?
Jo diria que no és una prioritat, però sí que és important. Per dir-ho manera, o sigui, no és urgent, però, clar, després de 40 anys, l'urgència ja ha passat, o sigui, ja s'ha demostrat que no era urgent després de 40 anys. Per tant, donat que sí que és important, per, justament per la reconciliació, deixar clares les coses. I jo, un dels exemples més clars ha sigut el de Sud-àfrica. A Sud-àfrica, Nelson Mandela no va dir jo vull venjança cap als blancs, que ara són una minoria, i ara jo en democràcia faré aquesta venjança. No, va dir, mira, la primera veritat històrica, no l'hem de negar, no hem de negar el problema que ha hagut de l'apartheid dels blancs, d'una part dels blancs, almenys contra les persones
negres. Que tenien negres el poder i que s'agravagaven,
sí,
els negres.
Però
sí,
sí. Després de la veritat històrica és reconciliació, no? Jo sempre això li dic al camí de Martin Luther King. Vull dir, des de que vaig, sí, més, sí. I encara més des de que vaig visitar la seva casa a Atlanta i vaig tindre potser aquesta més emotivitat, i per a part va ser un personatge, diguem-ne, Martin Luther King, que justament anava en aquesta línia. És a dir, no negar mai la veritat històrica, però això no implica venjança, això implica reconciliació i diàleg.
Uh-huh. És que hi ha vegades que hi ha gestos que s'han de fer.
Tindria una simbologia,
sí,
molt gran.
Sí, té una simbologia. I t'explicaré una cosa completament diferent, i és les restes d'Alfons XIII. Les restes d'Alfons XIII, ell va morir a Roma, estava enterrat a Roma, i, evidentment, ja fa uns quants anys
Se'l va traslladar
pues, al Panteó Reial, que com bueno, pues, considera la monarquia que li correspon.
Tot just quan començava la democràcia a Espanya, va ser, no?
Bueno, va trigar encara uns quants anyets, sí. Potser va trigar, no recordo, però més de 10 anys segur, uh-huh. Però va tornar, i lo normal, en aquest cas, estem al segle... Llavors estàvem al segle XX, finals de les acaballes del segle XX, era tornar amb avió, arribar a Roma, perdó, de Roma a Barcelona, a Barcelona a Madrid, concretament, sí. Anar cap a l'Escorial i ja està. Doncs no, la monarquia no va voler-ho fer així. És a dir, el va tornar a Cartagena, en barco, tal com va marxar. I de Cartagena va fer el sentit invers a Madrid i fins al Panteó Reial.
Va voler mostrar com una voluntat de reparació.
Exactament. Mm-hmm. Pues, estem parlant, en el cas d'exhumar Franco, estem parlant una mica del mateix.
I una qüestió tècnica, perquè aquí també hi ha moltes opinions i potser s'ha de valorar tot el que pugui passar els propers dies i les properes setmanes. La família el vol d'entrada no el vol desenterrar, però si es fa, el vol enterrar a l'Almudena. Hi ha base per... deixin-me fer una mica d'advocat del diable, si em permeten. Hi ha base per descartar l'Almudena des del govern espanyol, si la família vol enterrar-lo allà?
Segons la llei de memòria històrica, sí, perquè no es pot fer, diguem-ne, homenatges a... En aquest cas, per exemple, a un dictador, no? És a dir, per tant...
I l'Almudena és un lloc prou públic. Prou,
és a dir, tot i que, òbviament, és eclesiàstic, però és públic en el sentit, no d'estatal, sinó públic en el sentit de que, diguem-ne, està a l'abast, diguem-ne, de tothom, diguem-ne, el seu accés, i, per tant, segons la pròpia llei de memòria històrica, sí que es podria impedir, diguem-ne, l'enterrament a l'Almudena.
Pel que representa Franco, perquè hi ha membres de la seva família que sí que estan enterrats allà, però, clar, ja és una altra cosa, no tenen aquesta dimensió pública com ell.
Lo qual demostra que en Pedro Sánchez, quan va començar a moure, a obrir la caixa de Pandora, realment no havia reflexionat, no havia pensat, i es va pensar que això era realment res, en un moment acabar. Era bufar i fent polles, i no ha sigut així.
No ha estat així. Bé, doncs veurem
com... En política les coses s'han de pensar abans.
I sí, certament. I on creuen que pot anar, finalment? Si finalment la família doncs perd la batalla judicial, com pot passar probablement?
A veure, primer... Això, en aquest cas, com qualsevol persona, no? Vull dir, s'ha d'enterrar doncs, en un cementiri.
Un lloc digne, que la família vulgui.
Però aquest cementiri no pot ser un lloc, diguem-ne, de gran expressió pública, com actualment el Valles de los Caídos, o com podria ser l'Almudena, no? I una petita reflexió del que dèiem justament abans, no? De que hi hagi hagut un fet tràgic, desastrós, per part d'una dictadura, no implica després venjança. Poso el cas, ja que hem parlat de la llista de Schindler, que la vull recomanar especialment per aquest cap de setmana, la mare per tothom. Per exemple, doncs, els jueus, el poble jueu, no té cap sentit de ressentiment, ira o venjança cap als alemanys. Hi ha relacions diplomàtiques entre Alemanya i Israel, però això no vol dir que no s'hagi de parlar de la veritat històrica de l'Holocaust. Doncs exactament el mateix, aquesta actitud és el que hauríem de tenir aquí. És a dir, la veritat històrica de la dictadura franquista, amb tots els assassinats que van haver, per part de tothom, i això no vol dir, doncs, reconciliació, que òbviament a hores d'ara hauria de ser màxima.
Però aquest país no pot ser. Si t'estan negant les càrregues de l'1 d'octubre, que les va veure tothom, com no negaran coses com l'Holocaust o coses de fa 40 anys o 50 anys?
Bé, sí, sí, són... hi ha coses que són evidents. Certament, diem que Pedro Sánchez pot haver-se equivocat en la manera de plantejar el tema. És una opció que poden pensar molts oients, i l'exposava ara Joan Pallarès. Però és veritat que no li van malament les enquestes. L'última d'aquesta setmana li dona la victòria més àmplia, la del 6, al PSOE. No sabem si per aquest o aquest motiu ha pogut influir gaire, però en tot cas...
Home, a vegades les llenties, quan els altres plats que et donen alternatius són els que són, estan molt bones.
Ho deixem breument, ho deixem com sempre en aquest moment del programa El Mirador, de forma provisional, perquè en pocs minuts tornem, fem una pausa. Recordem que ens acompanyen l'historiador Joan Pallarès i el professor de Ciència Política Xavier Torrents. Parlem avui de l'exhumació de Franco des del Mirador. Recordem novament la pregunta: el govern espanyol ha d'insistir fins a exhumar les restes de Franco? Teniu la pregunta i les possibles respostes a radioestel.cat. Tornem de seguida.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Trentadosè Festival Tradicionarius, el festival folk internacional de referència als països catalans. Dijous 7, Clàudia Colom. Divendres 8, Eura Gaia. Dissabte 9, nit de ball folk amb Corrandes Són Corrandes i Joan Francesc Tisner. Compra les teves entrades a entradium.cat sense despeses de gestió i al Centre Artesà Tradicionarius de Gràcia. 32è Festival Tradicionarius. Més informació a tradicionarius.cat. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
El Mirador de l'Actualitat.
Reprenem El Mirador de l'Actualitat i, com que és divendres, anem ràpidament als divendres diversos, la crònica de la setmana que ens presenta a aquesta hora el Rafa Sanahuja. Rafa, bona tarda de nou.
Bona tarda, endavant. Vinga, amb aquella alegria ja ha arribat el dia, no els farem massa extensos, però aquí us porto els meus divendres diversos. Una repassada amb vigor del que ha estat la setmana al Mirador. Dilluns, oh sorpresa, varem parlar de quelcom que a tothom interessa. Sense presses, però per fi ja sabem com queden les hipoteques i les seves despeses. Han passat uns mesos de l'enrenou de les sentències dictades i retirades i ara, almenys, s'arriba a un consens. Estem contents? Estem contents. Més coses. Per dimarts ens varem ocupar d'un assumpte internacional, la situació del país de l'estel blau al cel. Endevineu? Sí, parlem d'Israel. I no, no és per Eurovisió, que això donaria per llargues sessions. És per la propera jornada d'eleccions. Terra Santa busca president i que sigui bona gent. Com sempre, el Mirador ens ho va valorar. I no m'oblido en Toni Florido. Passen les hores i zas, com qui no vol, va arribar dimecres. El vici del judici que ens té enganxats com una mala cosa. Recordant a Luis de l'Olmo, qui són els protagonistes? Allà va els que encapçalen les nostres llistes. Els carnets de socis de testimonis i acusats. Els advocats i les seves punyetes. Les burletes del rufián. El que fan a la tele de Soraya. Marchena que no calla. Els hits dels tuits de tothom. I el Paco i les seves projeccions. El judici ens apassiona cada dia i el tenim ben present a la nostra sintonia. Però no solo de judici viu l'home. Ahir varem parlar d'un dels fenòmens mundials que succeeix a Barcelona. El Congrés Internacional de Telefonia torna a portar-nos cada novetat en tecnologia. El 5G, les noves idees, els mòbils amb pantalles plegables, dispositius amb 8 càmeres i coses inimaginables. I pensar que jo era dels que trucava des de les cabines. Això s'ha acabat i el futur ha arribat. I finalment, avui, rematem la setmana amb un nou tema espinós, certament. L'exhumació de Franco. Què n'opina la gent? Els uns molt en contra, els altres molt a favor. Déu-n'hi-do quin fervor. I la família que exerceix l'oposició i l'església que ni dona ni treu raó. Tot plegat, un d'aquests enrenous de molt soroll i poques nous. Veurem què passa finalment amb les restes del dictador i us ho contarem, per suposat, aquí al Mirador. I una darrera recomanació. Val molt la pena, la llista de Schindler us espera al cinema. Bon cap de setmana.
Doncs moltes gràcies, eh? Com si hagués vist el que tenies preparat.
Ha estat improvisat, abans, eh? La part final ha estat improvisada en honor a que ens ha dit el nostre tertulià.
Molt bé, moltes gràcies, Rafa, com sempre, amb els divendres diversos, i tot i que hem parlat de molts temes perquè la setmana dona per molt, centrem-nos una altra vegada en l'exhumació de Franco, però sobretot, potser més enllà d'això, en la memòria històrica. Es discuteix molt, des d'un cert consens general democràtic en la vida política i social a Catalunya i al conjunt d'Espanya, sobre de quina manera es pot reparar millor el que s'ha fet malament en el passat, el que han fet malament el dictador Franco concretament, o el que es va fer malament a la Guerra Civil. Hi ha molt per fer aquí, tot i que també s'ha de mirar endavant. Sí. Donaria per molt, això.
Jo vull recordar, per exemple, una visita que vaig fer a Euskadi. L'alcalde de Gernika em va mostrar el museu que tenen, i en el museu que tenen ho exposen tot fins a l'actualitat. I en l'actualitat, i fixeu-vos que això és un tema més punyent, perquè encara és molt més recent, exposen o expliquen, diguem-ne, tant les víctimes del terrorisme d'ETA com del terrorisme del GAL. És a dir, no s'amaga ni una altra part, diguem-ne, el que han fet. I estem parlant de la ciutat de Gernika, que, òbviament, també té relació amb la Guerra Civil, té a veure...
El bombardeig més terrible que hi va haver, per exemple, va ser allà.
Però, inclús, tocant un tema molt punyent, que és el més recent, en el cas del terrorisme que va, diguem-ne, succeir al País Basc, i des del País Basc, doncs, bueno, aborden els dos, tant, torno a dir, les víctimes del GAL com les víctimes d'ETA, i ho fan de forma, això, equànime, equitativa, i equitativa no vol dir, diguem-ne, distanciat del mateix joc. No, cadascú ha de, diguem-ne, arrossegar el que va fer, diguem-ne, no? I cadascú, doncs, allò, segons el que va fer i el que no va fer, no? Mm-hmm. Per tant, en el cas de Franco, doncs, això és una dictadura, com a tal l'hem de veure, i això no vol dir que no ens reconciliem avui tots al 100% de la societat.
Deixi'm dir també que en el cas d'ETA sí que cal aclarir que ha estat especialment més necessitat de reparació als seus crims els últims 30-40 anys, deixant de banda el passat més remot, que no pas el que va ser el GAL, que evidentment també mereix tota la denúncia i tota la reparació, i evidentment, doncs, aquestes més de 800 víctimes d'ETA també han de ser, mereixen tot el respecte i tot l'honor, no? Però, senyor Pallarès, per acabar ja,
sí,
memòria històrica.
Entenc que una llei de memòria històrica és per tancar ferides. I realment una llei de memòria històrica que el que fa és reobrir ferides, doncs no és una llei de memòria històrica.
Clar, no hem de tornar a enfrontar.
És un bunyol. És un bunyol. Llavors aquesta llei està mal feta.
L'actual, la de Zapatero, està mal feta.
Jo crec que està mal feta. És a dir, si no tanca les ferides, no cicatritza, és que no és bona medicina, per tant està mal feta. Jo crec que s'ha de plantejar. Ja va néixer. Evidentment, jo el que no dic és que una llei de memòria històrica no sigui necessària, eh? És molt necessària. Ara, evidentment, que tanqui les ferides.
Recordem que no es va aprovar per consens al Congrés dels Diputats en el seu moment, és a dir, que això també ja és un auguri que no fa pensar que sigui la ideal. Però, vaja, està bé que es faci i que hi hagi un autèntic memorial democràtic, no només a nivell oficial des del poder, sinó en el poble.
I que es faci alguna cosa, i sobretot que pensi en els vius, en els que queden. És a dir, perquè els que tenen la memòria són els que queden vius, no els morts. És a dir, anar a la tomba de Machado o a la tomba Montauban, vull dir, no, és a dir, hi ha vius que encara esperen reparacions.
I recordem, per acabar, que teniu, amics oients, la pregunta del dia tot el cap de setmana. El govern espanyol ha d'insistir fins a exhumar les restes de Franco a radioestel.cat. Gràcies, Joan Pallarès i Xavier Torrents, per haver-nos acompanyat. Bon cap de setmana i fins una altra. Bona tarda.
Seguim
a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Paraula d'avui.
De l'Evangeli de Marc. Jesús se'n va anar al territori de Judea, a l'altra banda del Jordà. La gent tornà a reunir-se al seu voltant i ell els instruïa com tenia per costum. Aleshores, se li van atensar uns fariseus. Volien posar-lo a prova i li preguntaren si és permès a un home de divorciar-se de la seva dona. Ell els va fer aquesta altra pregunta. «Què us va ordenar, Moisès?» Li respongueren. Moisès va permetre de donar a la muller un document